TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
A mi el que em preocupa una mica, entre cometes, però que nen de 16 anys hagi de ser el futbolista determinant, fa reflexionar.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-5 al camp del Mallorca, ha reaccionat més a partir de la contundència que no pas del joc, i a partir també de l'exterior de Lamine Yamal, que avui ha tornat a aparèixer per fer màgia i decidir el partit quan no semblava que podia acabar amb aquesta golejada. S'ha avançat el Barça molt ràpid amb un gol lleig i rocambolesc de Ferran Torres, després d'un bon inici. Després el Barça ha empitjorat i el Mallorca, Morici, ha empatat a tocar del descans, trencant el fora de joc. A la segona part, el Barça s'ha avançat després d'un penal dubtós sobre Lamine Yamal, que ha permès Rafinha fer l'1-2, i aquí ha aparegut l'exterior de Lamine Yamal per fer una passada de gol a Rafinha a l'1-3 i també per iniciar la jugada a l'1-4 de De Jong, que ha fet de mitja punta l'estona que ha sortit a la segona meitat i, a més del gol, també ha fet una assistència per Pau Víctor a l'1-5. El Barça ha recuperat algunes constants, com la de forçar fores de joc del rival, 11-8, i sobretot la contundència. A tu què t'ha agradat, Ricard?
M'ha agradat molt l'exterior de Lamine Yamal. Hi ha un projecte d'un museu de totes les obres de Lamine Yamal, que acaba de començar-se a construir perquè Lamine Yamal acaba d'arribar al futbol professional i perquè s'espera que una carrera llarga tingui moltes obres. Però hi ha una sala que ja té moltes obres acumulades. És la sala de l'exterior de Lamine Yamal. Perquè, tot i que estem començant a saber quines sales decidim i com les dissenyem, en aquesta sala de l'exterior ja tenim obres com per poder-la tancar gairebé. Imagina't les que queden per veure. Avui ha tornat a marcar les diferències. Perquè és veritat que apareix en l'acció del penal, en el segon gol, en la seva trajectòria diagonal, que genera aquest penal polèmic, per dir-ho d'alguna manera, però on marca les diferències és amb l'1-3 i després no sé si és l'1-4.
Sí.
És l'1-4,
sí.
No? L'1-3 amb aquesta centrada que no existia, molt semblant a la del dia de l'Espanyol, però encara més delicada perquè és més pròxima, els espais són més reduïts. Aixeca el cap i en un dia on Lamine Yamal encara no és Lamine Yamal perquè ha estat gairebé 3 setmanes aturat, 45 minuts contra l'Espanyol i avui se l'ha vist rovellat amb moments espectaculars i moments on no ha estat ell, amb algunes errades d'imprecisió impròpies, ha aixecat el cap i ha dit: bé, és que jo tinc l'argument, l'arma preferida, que és el meu exterior. I ha posat una pilota delicadíssima amb l'exterior, a l'esquena dels centrals, a l'àrea petita, puntual per l'arribada de Rafinha. És que Rafinha ja havia arribat al lloc, només s'ha hagut d'aturar i rematar. Per marcar les diferències, per trencar el partit després de l'1-2. Però no s'ha quedat content amb això, una recuperació de De Jong a mig camp fa que Lamine Yamal projecti a Pau Víctor amb una passada, un altre cop amb l'exterior, paral·lel a la línia lateral, que Pau Víctor guanya i que aconsegueix fer la centrada que després d'un refús acaba Frenkie de Jong. La sala ja té, va agafant forma, el museu, en canvi, és incipient, però no s'acabarà aquí. Lamine Yamal en té moltes més preparades. Ja podem dir, això sí, que probablement és el millor jugador del món amb aquest gest tècnic.
Potser supera Modric, ja sí. Sobre què tens dubtes?
Sobre com pot encaixar De Jong a la mitja punta. Avui ens ha obert una finestra interessant Flick quan ha entrat De Jong i li ha dit que anés a la tercera alçada. Fins ara l'havien vist al doble pivot, l'havien vist gairebé com a mig centre, a la segona alçada com a interior, a posicions on ell veu el futbol de cara, on se sent còmode, però no havia estat especialment encertat, probablement perquè aquí hi ha més pilota dividida, has de tenir més responsabilitat defensiva, una pèrdua et penalitza més, i com que tampoc De Jong és la millor versió, perquè la va recuperant després de la lesió, avui Flick l'ha situat en una zona a la mitja punta, tercera alçada del mig camp per davant de Pedri i després fins i tot per davant de Gavi. I com deies al partit, tenim un precedent que és aquell De Jong que trepitjava àrea també en el carril del 8 amb Koeman i que va fer gols aquell dia. No sé si el Bernat Coll ha dit 11 gols
7.
Aquella temporada, 7 gols. Doncs aquell és el De Jong que tenim més pròxima a la porteria. És veritat que avui són dues accions que són dues jugades, dues segones jugades, i per tant no és una acció on ell rebi entre línies, hagi de girar i hagi d'articular, diríem, l'última maniobra de l'atac, que és on ell pot patir perquè ell li agrada jugar de cara i li costa més girar. Però en aquestes dues accions, com ha hagut de jugar de cara, ha aparegut el De Jong, que ha encertat perfectament el moment per ocupar l'espai adequat i arribar al moment just, en el primer amb un bon xut amb la cama esquerra, que semblava més fàcil del que ha estat perquè ha localitzat molt bé el primer pal, i després amb una jugada que ha reciclat, amb un control gairebé a la línia de fons per fer la centrada perquè rematés Pau Víctor. Un gol i una assistència que sumen, que produeixen i que després d'aquells bons minuts al Bernabéu són el moment més alegre del nou De Jong. M'ha cridat l'atenció que fins i tot en l'entrada de Gavi Flick li hagi tornat a dir que a la mitja punta. Podrà adaptar-se a aquesta posició millor De Jong? Podràs jugar en aquesta posició i treure una versió òptima? Potser la millor versió de De Jong més enrere, el Barça el penalitza més, el distorsiona més? Bé, són interrogants que tenim pocs minuts encara de tesi, però que és possible que després del que hagi passat ho puguem explorar pròximament.
I què és el que no pots entendre?
Aquest Barça sense Rafinha. O sigui, és un dels jugadors del campionat, és un dels jugadors del Barça, i és l'ànima de l'equip. O sigui, és que fins i tot hi hauria jugadors que tenen millor nom, que marquen més diferències, que tenen més prestigi a l'equip, que no són tan imprescindibles en aquest equip, en el de Flick, com Rafinha. O sigui, és un jugador que, a més de sortir el dia de les Palmes i ser exigent amb l'equip, que s'ha cregut el braçalet de capità, que s'ha cregut la responsabilitat que té una ambició boja per triomfar al Barça, avui ho ha dit, m'estimo aquest Barça especialment, aquest club. Segueix la tradició de brasilers que al Barça han passat a la història. Rafinha no estava en aquest grup, estaven els de brasilers que havien passat de puntetes, però cada cop s'aproxima més al grup dels que han passat a la història, que encara són molt lluny, perquè tot això s'ha de confirmar amb resultats, amb títols i amb petjada, amb transcendència. Però no ens ho hauríem imaginat mai. Són 16 gols, però són la capacitat mental de fer l'1-2 amb el penal després en el gol que trenca el partit, després d'haver fallat una oportunitat clara al final de la primera part, mentalment s'aixeca ràpid, després el tercer gol, la seva mentalitat de no aturar-se mai en la pressió, de físicament ser tan poderós, de saltar a les pressions, d'enviar desmarcades o proposar desmarcades permanentment, que a vegades amb bon criteri els passadors no alimenten. És un jugador que exemplifica el que és el Barça de Flick, una màquina que no pot aturar-se i que pot ser que tingui dies espessos, com l'altre dia contra les Palmes, però que no perd aquesta fiabilitat, aquesta ambició i aquesta voracitat que està mostrant aquest any i que el fan un dels signes d'identitat d'aquest equip.
El rendiment constant de Rafinha. És difícil que ho aconsegueixi, però no som tan lluny de dir algun dia que aquest és el Barça de Rafinha. Continua produint moltíssim, avui, entre altres coses, dos gols més, i ja n'ha fet 16 en el que va de temporada. De Jong a la mitja punta, avui ha entrat per jugar més avançat del que és habitual, i semblava que era perquè destorbés el mínim possible, però en 20 minuts ha arribat bé a l'àrea i ha fet un gol i una assistència. I la màgia de l'exterior de Lamine Yamal, que controla aquesta superfície, que és molt difícil de controlar, sense estar excels en el partit, amb l'exterior del peu esquerre, Lamine Yamal ha executat el partit en dues passades que han estat fora de categoria. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Mallorca 1, Barça 5. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Tu també has respirat fons com jo, o no?
Home, i tant, sí, sí. A la mitja part no ho veia gens clar perquè havies deixat entrar el Mallorca en el partit. Però és veritat que a partir de... Tu crec que has dit que havia respirat amb l'1-3. Jo diria que amb l'1-2 ja he començat a esbufegar. Perquè em sembla que el que ha desmuntat la voluntat o la capacitat de reacció del Mallorca... El Mallorca s'hi ha vist amb l'1-1 i amb l'1-2 em fa l'efecte que se li ha fet molt, molt coll amunt. És veritat que fins a l'1-3 la cosa no estava tancada, però a partir de l'1-2 el Mallorca ja... Si no em corregiu, no en recordo cap.
No,
ni ha trepitjat la teva àrea.
Bé, fores de joc que han anat caient un darrere l'altre.
Sí, però ja fores de joc molts de metres.
Vull dir,
ja,
sí.
Ja de jugar més amb el cor que amb el cap. No ho sé, és que tinc un parell de dilemes avui, que és perquè ara estava pensant, no és un partit d'unes 5, perquè no m'ha semblat...
Bé, segons com, eh?
Clar,
perquè
no.
Tu al descans has dit que la primera part era de golejada.
És que estava pensant, no és un partit...
S'ha compensat.
Aquí a la sala de premsa de Son Moix.
Doncs endavant, Flick. Va, i espera't, Jordi.
Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Farem la roda de premsa en anglès sense traducció. Comencem. Mireia, sisplau, aquí davant.
I'm going to choose it on, or... It's okay.
Pregunta
Flixi,
estances.
Okay,
sí? Sí. Bona nit, Hansi. M'agradaria saber què has demanat a la mitja part als jugadors i si estàs alleugerit amb l'actuació de la segona meitat i amb el resultat. I'd like to ask you, what have you asked the players to change during the halftime and if you are relieved after the performance during the second half and with the result. Thank you.
No, today was really important to win this match. You know, I think also in the first half we had a lot of chances. You know, we can score one or two goals more, but at the end they came back from mistake from us. So then scored the 1-1. But now we came back. It was a tight match in the first half, but the second half was like We spoke about what we want to do, and of course we are very happy. And I think also we deserve this win, these 3 points. We create the chances and we score it, and it was really fantastic.
Marta.
Guanyar la primera part, hem tingut moltes oportunitats, haguéssim pogut fer un o dos gols més, però hem fallat i hem acabat 1-1. El partit ha estat igualat a la primera part. A la segona hem fet el que mereixíem, el que volíem fer, i mereixíem guanyar. 3 punts molt importants.
You know, for the match, 90 minutes or more, I like that the team had clean sheets, but today it was not possible. But also the chances we have. I'm always feeling about everything, and but at the end, after 90 minutes, and I said, okay, there's only 3 minutes to go, I was more relaxed there.
Marta.
T'he tornat a preguntar per si estava lleugerit o no.
I ha dit que li sabia greu no haver pogut deixar la porteria a zero, però que van crear prou ocasions i que els 3 últims minuts que s'han relaxat. Entenc que parlava de la primera part.
I mean, it's always important, I think, with his quality. He's a huge, you can say, huge difference in our team. And, of course, he also could score today 1 or 2 goals. So, but at the end, he gave a penalty. Was tripling was very good, and also he assist 1 goal. It's important, but this is his quality, and we need it. And but not only he plays really good. Also the other players. I always speak about the center defender. They also today. It's not always easy. Our style, how we want to play, but they're doing really good. Kuba is with 17 years, he's really young. He act like the experienced player, and really also with the ball. Unbelievable, but when you say Petri in the midfield, top, and also Rafa. It's very good, but we are really happy because, you know, we had a lot of players who came from a long injury back, and at the end it's not always like that. They are back and then they are at 100% on their level, so it's always an up and a down. So today I'm really happy that Ferran scored the first goal, but also Frankie came in and he scored an assist also. Gavi was today really, really top when he came in. So this is really good. Eric was back now. Now we have for, you know, more options also to change.
A part, li preguntàvem per Lamine Yamal, diu que fa una diferència enorme en el seu equip, que avui ha fet el penal, ha provocat el penal, ha assistit amb un gol, que necessitem la seva qualitat, però que no només la seva, ha destacat els noms de Cubarsí, de Pedri, de Rafinha, i després també destaca la sort que té de recuperar jugadors lesionats que avui han rendit a bon nivell, com Ferran, com Frenkie de Jong, o com Gavi o Eric Garcia.
That's right. So this is, you know, a decision always to be honest, yesterday it was not my plan, but
sobre Lewandowski.
So we have. I had the feeling also speak with my coaches. And I think it was a good idea today. Maybe that he can rest because he needs also because he had a lot of minutes. We also think about Rafa, but Rafa told us that he is really good, and you can see that it was today like that, but we are happy to win this match and also give Robert a rest.
Elena. Sobre el descans de Lewandowski, diu que ahir no era el seu pla, però que ho va parlar amb els assistents i que va considerar que era oportú que descansés perquè havia jugat molts minuts, que també van parlar amb Rafinha, però que Rafinha els va dir que es trobava bé i per tant va decidir que jugués.
Robert Lewandowski in the field. Do you give the freedom to your football players to decide for
yes.
themselves?
Yes. I think we are
sobre llançador de penal.
And they also train it in the training and so if someone feels comfortable about that, he can score. And Rafa did well.
Que dona llibertat als jugadors que són al camp per decidir qui xutarà el penal, que ho entrenen i que qui es troba amb més confiança doncs ho xuta.
Elena, el micròfon, si no se sent.
Because
today I think that Rafa asked to Lamine if he want to try.
I haven't seen that, you know, but because I always don't look to the penalty. I always look to another spot. No, I don't want to.
Li preguntava a la nostra companya Elena Condis que li havia semblat que Rafinha li oferia a Lamine Yamal i que Lamine no volia, però el Flick diu que ell no ho mirava, això.
Hi ha hagut una conversa, jo crec que entre tots dos.
Importante para ganar y recobrar las sensaciones en este momento de la temporada. Do you understand that this was an important match to win and recover the sensation at the moment of the season?
Yes, absolutely. So we're happy. So I said it, I think, on yesterday. Well, and in the press conference, we are happy that shit November is over, and now we start for the December.
Aquí davant, última pregunta.
Ha dit que ja va dir ahir que estava content perquè s'havia acabat el
novembre.
Novembre.
Sí, bé, el novembre.
I ha dit novembre de merda.
Sí, novembre, sí.
I ha començat el desembre.
11 offsides, Barça 0. What does it mean to you? The average last four games was 4. Today, 11
nothing,
offsides.
Nothing, nothing. You always count about the offside. You know, this. It's for me, it's more, you know, that we have to run back. This is the huge thing for me, because in some situation there are 5 meters in offside and we have to run back. This is the main thing I don't understand, because if it's clear, then we can interrupt the match, the game, the situation, but we have to run back. And this is also what I don't like, but I don't care about the offside, how many, and I don't count it. For me, important, and the last matches also show that importance are the goals. And today we have 5, and they won.
Gràcies, bona nit.
Li hem preguntat sobre els fores de joc, com valorava que havia fet caure 11 vegades el Mallorca, i ha dit que ell això que no ho compta, que no li interessa, que el que li molesta és que els jugadors hagin de córrer enrere quan l'assistent no assenyala el fora de joc de forma immediata. Això no li agrada, que és aquesta situació que estem explicant.
Quan és clar, diu.
Quan és clar, sí. Però que sobre comptar fores de joc que no li interessa, que li interessa comptar gols, ell.
I és
que,
normal, per tant, és el que dona punts,
sí,
no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Flick.
I res, simplement refermar que ell ha rigut quan parlava del que va dir ahir, que estava condemnat, que s'havia acabat el mes de novembre, començava el de desembre, però avui ha afegit aquest shit novembre.
Per cert, creus? Ja ha començat l'Europa 0, les Palmes 0, i actualitzem ràpid el bàsquet. Falten 7 minuts perquè acabi el tercer quart, guanya el Panathinaikos de 2 punts, Panathinaikos 50, Barça 48.
I l'Espanyol empata 0 al camp del Barroastre, al minut 24 de la primera.
Tu creus que el Flick sap que existeixen els novembres negres de l'època Van Gaal? Perquè aquest context històric no el deu saber.
Jo crec
però si
que
li
no.
Diuen, potser li impressiona, perquè ell insisteix en el novembre i el desembre i el shit november, i aquí era el Black November, O sigui, ja el tenim.
No ho sé, no ho sé qui li podria haver informat. Tampoc crec que sigui una...
Envia-li el missatge. Mireia, fes-li arribar el missatge del Black November a Flick d'alguna manera. De part teva, tu que li regales diccionaris, aviam com li fas arribar. Costa, preguntes concretes del partit d'avui. Queda enrere el malson, perquè al final del partit l'equip ha tingut gols i aleshores els gols donen confiança i el joc ha tornat a fluir. Ho hem deixat enrere, això?
Probablement. Escoltant Flick, que té informació de com bateguen allà dins, a mi m'ha fet la sensació que valorava molt més la victòria que fins i tot l'1-5. Amb la sensació que ell ja entenia que la necessitaven. Jo també he tingut aquesta sensació, però evidentment és molt més significatiu que la tingui ell. Dit això, m'agafo el que ha dit Rafinha i que hi estic totalment d'acord. Avui es tractava de guanyar, hem guanyat, a més ho han fet per un marge molt ampli i no han fet el millor partit. Vaja, no ha estat aquell Barça rodó pre-Sheet November, sinó que ha estat un Barça que jo crec que ha començat a treure's bloquejos del damunt a partir de l'1-2 o de l'1-3 i que s'ha acabat regalant una golejada.
Deia allò de que... El partit, diguen això, Jordi, és ideal, perquè, clar, ha acabat com desbloquejant-se totes les pors gràcies als gols.
Sí, sí, jo, vaja, tant de bo fos això. El que sí és veritat, hagués acabat el partit 1-1 o 1-5, és que ahir Flick va exigir a l'equip que tornés la intensitat i la concentració, i és veritat que la primera part hi ha hagut errades, imprecisions, però
sí, és
jo he vist un equip seriós el partit.
Sí. No
he
tens
vist
tota equip... la raó.
A mi em va molestar el Barça de Vigo, perquè em va fer la sensació que es pensaven, com, crec que ho va dir Flick en una roda de premsa, que es pensaven que la victòria anava es donava per descomptada. Avui jo no he tingut aquesta sensació en cap moment, i quan deia que potser no és un partit d'1-5, em referia a que no m'ha semblat un partidàs del Barça, però has tingut 88 ocasions de gol, vull dir que en aquest sentit, sí.
Jo crec que no és un partidàs del Barça, però és millor el partit si no tinguéssim el fantasma del passat. És a dir, que el partit el anem codificant mirant enrere de reull, és a dir, amb un punt de desconfiança. Hi ha hagut 20 minuts d'empanada, és veritat, a la primera part, però en línies generals aquest partit és un partit que pot situar en el context bo del Barça de Flick. El que passa és que com veníem dels 3 jornades, doncs no sabíem on entrebancaríem i si l'equip tindria capacitat per sortir-se.
Sí, sí. Jo el que vull, quan dic que no l'acabo de situar en el pre-novembre, és perquè aquell equip feia molt poques concessions i avui, durant una bona estona, n'ha fet. Però la part bona sí que la pots apuntar a tots els trets identitaris del Barça de Flick, començant per la contundència i fins i tot allò que havíem destacat tant, perquè l'equip amb l'1-3 es podia haver parat i ha anat a buscar el quart i el cinquè. Sí. Quan ha recuperat l'alegria, esperem que per més partits, però com a mínim en el d'avui ha anat a regalar-se.
Sí, concessions, el Mallorca tampoc ha rematat gaire porteria, A més, la sensació que el Barça podia ser fràgil...
Concessió en el sentit de cedir el govern del partit.
20 minuts d'empanada, absolutament. Sí, jo crec que estan molt, molt enquadrats. I per últim i ràpid, creus que De Jong pot jugar bé de mitja punta?
A mi em costa. El paral·lelisme amb l'era Koeman no l'acabo de trobar. Falten partits i minuts per veure-ho, i si això continua així. Jo tinc la sensació que aquell... amb Koeman era més un interior que tenia més llibertat per abocar-se a l'àrea, i aquí aquesta posició a mi em sembla clarament de mitja punta. I a De Jong li agrada massa participar del joc, fins i tot masegar el joc, com per estar tanta estona... Com... Dani Olmo no participa permanentment del joc, i a més no sempre ho fa de cara, que ho comentaves abans. A mi em sorprendria que encaixés, però escolta, si encaixa, doncs perfecte. Jo ara mateix, si tu em diguessis qui veus en aquesta posició, per descomptar tu Olmo i fins i tot abans Fermín.
El millor?
Dificilíssim avui, eh? Va, Lamin.
Gràcies, Jordi.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
El compromís d'MGC Mutua. Evita lesions mentre fas esport. Escalfa i augmenta la temperatura muscular i la flexibilitat abans d'entrenar. Després, relaxa els músculs amb els estiraments. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mutua, la mútua dels mutualistes.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Anaïs, com estàs?
Què tal? Bona nit. Escolta, doncs jo he respirat profundament, m'he tret de sobre tot el mes de novembre, però amb unes ganes importants. I ahir li deia al Costa al seu programa que estava inquieta, avui ja se m'ha passat.
Sí, empatitzo amb tu, empatitzo. Jo us he de dir una cosa, jo estic molt content, eh? O sigui, jo estic en aquell punt de quan tornes a veure la llum, i no és que no hi creiés, és que pensava que el partit d'avui i aquesta setmana era important, i no per guanyar a Mallorca, sinó per com ha acabat el partit, i perquè has tornat a fer 5 gols, perquè has recuperat la fiabilitat defensiva amb el fora de joc, perquè els jugadors s'han anat deixant anar, o sigui...
Parla la Minya, l'Esport 3.
Us avanceu 0-1, però al final us empaten 1-1. La segona part és boníssima. Què us dieu a la mitja part?
Res, que al final hem sigut millors, però teníem que encaixar les jugades clares que hem tingut, i hem sortit d'això i ens ha sortit bastant bé.
Torna a ser protagonista aquesta passada amb l'exterior. T'he de confessar que m'agrada jugar molt al FIFA, que m'agrada jugar molt al Pro Evolution, i no trobo el botó per fer-la.
L2, crec que és.
L2, L2 és... Bueno, ho provaré, però a la vida real, déu-n'hi-do.
Sí, al final jo crec que és una cosa que em surt bastant bé i ho seguiré fent. Al final, molt content per Rafa, pel gol que ha ficat, ens entén molt bé. Ell sap que quan estic aquí a part del camp, al 100% de la vegada ho faré, i molt content.
A nivell de confiança, què significa aquest triomf per l'equip?
Res, molt important, al final, per tornar a la dinàmica de les victòries en Lliga. Sí, és veritat que a la Champions estàvem molt bé, però en Lliga estàvem perdent punts molt tontos. Res, a seguir així.
Avui marca Ferran, marca Pau Víctor, marca Frenkie, jugadors que segurament també ho necessiten, no?, a nivell anímicament.
Sí, és molt important per tothom, la victòria, els gols, molt feliç per tothom, els que tenien menys minuts, al final els dona molta confiança i que seguissin així.
Tu també venies d'uns dies sense tenir minuts per culpa d'una lesió. Com estàs físicament? I explica'ns si aquest turmell ja està per tranquil·litzar tot el culer al 100%.
Està bé, està molt bé, estic per jugar tots els partits que hi hagi i ja segueix sumant minuts.
L2 m'has dit?
L2,
molt bé, doncs ho provarem. Gràcies.
No només sap de fer anar a l'exterior, sinó que coneix tots els secrets de l'exterior. També els
Marc,
del...
Marc Domènech, L2?
L2, Marc, o no?
Sí, ja ho ha dit, sobradets.
Sí, sí, sí. Home, com és que no se sap, això?
Sí, abans saps L2 que caminar, pràcticament.
Com?
Que saps abans que L2, passada o xut, és per fer-ho amb l'exterior.
Ah, sí?
Sí.
L'1
és vaselina.
Però que ho saps abans que què? Abans
que caminar, pràcticament.
Que caminar, vols dir que els nens saben abans.
Que és un concepte bàsic per anar per la vida, claríssimament.
No pots jugar a la Play si no saps això.
Ah, no? Doncs bé, és el meu cas.
Però tampoc jugues gaire a la Play, tu, no?
No, no, mai. No he jugat mai. Per tant, per mi és nou. Però vaja, torno a recuperar, que ara parlarem de Lamin. Et deia, Anaïs, i a tothom, que clar, que és que l'equip acaba que els jugadors es deixen anar, que tot flueix, que apareixen jugadors nous i fan gols. És a dir, que el guió final del partit, malgrat el que hagi passat en el desenvolupament, és el que necessitaves en el moment just.
Guanyes confiança,
sí, és com una revàlida, no? Al final, jo plantejo això cada partit com un examen on sempre estan els mateixos, que per mi és un dels punts que a més no és que em preocupi, però sí que és un tema que Flick s'ha d'ocupar, que sempre ha de fer servir el mateix bloc de jugadors, perquè tampoc és que vagis molt sobrat amb una plantilla molt, molt àmplia. I clar, estar concentrat al 100% en cada partit quan se t'ajunten tots la mateixa setmana és realment molt difícil. I avui doncs, hi ha hagut un clic al descans i l'equip s'ha posat les piles i ha remuntat a la segona meitat. I crec que això doncs, és perquè ha recuperat aquesta concentració. I al final, quan van entrant, què passa? Que la teva moral es va alimentant i ho fas millor. I ara ja,
vitamines,
doncs,
vitamines. Encara... Els
I encara és una setmana molt important, perquè al cap de setmana has d'anar a Sevilla i la setmana que ve et toca anar a Dortmund.
Sí, sí.
Era un partit realment frontissa molt, molt important.
No m'acabo de refiar de la reacció. A mi el partit d'avui no em sembla rodó. Em sembla que a la primera part hi ha hagut trams de la mateixa inestabilitat que havia patit el Barça contra les Palmes, contra el Celta, contra la Reial. I no m'acabo de refiar perquè és que fa una setmana contra el Brest deien, bé, ja està superat. Tu, la bronca del Hansi Flick ha fet efecte i el Barça ja torna a ser el Barça. I el dissabte vam veure el que vam veure. O sigui,
però és un equip jove, Xavi, que ha d'anar espavilant i sí. Jo crec que al final vam normalitzar un inici que no era ni normal ni lògic. Vull dir, l'inici del Barça, jo crec que no se l'esperava ningú i que el més normal és el que està passant ara, que un equip jove que s'està retrobant i que, insisteixo, sempre juguen pràcticament els mateixos, doncs ha d'anar guanyant pes. És molt més normal el que està passant ara que el que va passar a l'inici d'aquest curs.
Jo veig una diferència respecte al Brest, Xavi, que és que el partit d'avui era molt més compromès, perquè el del Brest era un partit que, per transcendència classificatòria o fins i tot pel rival...
Era més prova avui que no
sí,
pas al dia.
Tenia un altre
no?
color. Clar, que dius, ostres, si et punxo avui, el Madrid se m'escapa demà i he d'anar al camp del Bet i ja sumo 4, que és el que li passa una mica al City de Guardiola, que si no trenques la morrassi, si no la talles en algun moment... I crec que mentalment l'equip... Jo continuo pensant que hi havia un punt mental molt fort, de falta de confiança, de falta de concentració, com diu l'Anaïs, i que la segona part és molt bona. La segona part és de dalt a baix, una molt bona segona part, que ens omple de desconfiança pel passat, però que si l'agafem fa dos mesos, jo insisteixo, aquesta segona part ja l'ha jugat al Barça.
Sí, al camp del València, la primera jornada, sense anar més lluny, que potser no és tan exuberant ofensivament, però que també ets superior al rival. La sensació aquesta de prova també existia al club, Ricard.
Sí, senyor. El Barça, el club, a la cúpula esportiva del Barça, estaven molt pendents de la resposta avui. O sigui, clar, perquè, com diu l'Anaïs, l'equip és nou i, per tant, tampoc tens gaire referència sobre... Es forma mentalment, s'aixecarà aviat, això és estructural, el que ens ha passat és puntual. Clar, tot és tan nou que, com dius, sí, la cúpula esportiva del Barça estava pendent de si avui hi hauria resposta. O sigui, de quina resposta tindríem? Que tindríem resposta ho sabíem, però no sabíem si seria positiva o no. Jo crec que ha estat molt positiva.
Sí, i a part, quan el president hi va, als entrenaments, no és... És veritat que sempre està per allà, però quan ja surt l'entrenador i admet que ha parlat amb el president i tal, confirma això que deies, que era un partit molt
assenyalat, important. Assenyalat.
Sí, assenyalat.
Bernat, què?
No, que estava pensant en això que estava explicant, que hi ha hagut algun tipus de...
No, que en la reflexió que s'ha fet al club després del que ha passat a la part esportiva, doncs s'esperava la resposta de l'equip avui, si era blanca o era negra. És a dir, que... No...
Però per prendre algun tipus de decisió?
No, simplement per valorar
intervenir,
la situació.
No?
Sí, per valorar la situació. No,
deixar-lo sol, no?
Sí, o sigui, no, perquè s'estigués plantejant res. El que vull dir és que tu, quan un equip ja fa anys que camina, ja saps més o menys què passarà en un moment, si té un problema en reaccionar o no. I que aquest equip és tan tendre i tan jove que has d'anar-ho experimentant i has d'anar-ho veient. I Flick, també, la seva química amb el grup, i per tant, avui, per això, jo crec que té tanta força que l'equip hagi dit, sí, ho deixo enrere, això és una anècdota que queda en el sheet November.
Jo també vull prendre amb una mica de prudència, no perquè pensi que això no ha d'anar bé i no m'hagi convençut, però sí que crec que té un punt d'enganyós, la golejada, perquè d'entrada tu fas una primera meitat que no ha estat, diríem...
Rodona, no?
Rodona, i et diria que la prova...
Hi ha una empanada,
Sí, la primera part no és bona, oi? No. Estem tots d'acord.
I bé, pots fer 3 gols
no,
o 4,
no, no,
eh?
No, no és la millor.
No és la millor.
Bé, jo crec que hi ha minuts.
Però ha estat més en la línia del que no ens convencia que una no part, de la recuperació.
Mig i mig.
I a la segona tens la sort de trobar-te amb un penal... Que...
Sí, però abans del penal en tens una de Ferran i una de Rafinha, la falta. Vull dir, l'equip entra molt bé a la segona part, No és una acció aïllada.
Tens el penal que et permet posar-te per davant el marcador i a partir d'aquí t'aprofites que el Mallorca et busca
i és el que...
empatar
però ho aprofites.
I tu el mates, amb contracops i ho aprofites, Però vull dir que una mica inflat, jo crec que fins i tot.
Home, una mica inflat, com també és inflat probablement que la derrota contra les Palmes.
No és un 5-1, un 1-5 com va ser el 4-1 amb el Bayern. No,
aquest equip tendeix a acabar aquests partits a Villarreal, contra el Madrid, contra el Bayern.
Tampoc el Villarreal 1-4. És que jo no estic valorant si el resultat té un significat equiparable a l'actuació de l'equip, No estava valorant això. El que estic valorant és que l'equip és en un forat i que el fet de que faci 5 gols l'ajudarà a sortir del forat. És a dir, mentalment, el problema que podia tenir l'equip el resol. I el resol pels gols. No vol dir que l'1-5 vulgui dir que a partir d'ara el Barça guanyarà la Lliga ni la Champions. Ni. És que el Barça, per mi, avui torna a la casella de sortida, que és la del Barça. El Barça va guanyar Vitoria i no era un partit de 0-3 a la primera part, perquè fa 3 gols en 3 oportunitats. És a dir... una altra cosa és on arribarà aquest equip i la valoració que puguis fer de l'equip. I per mi el més important avui és el deixar enrere el passat pròxim, que és el que s'havia de resoldre amb urgència.
Jo ara necessito una confirmació d'això d'avui i la hem de tenir.
Necessites una golejada al Betis.
Al camp del Betis. Bé, una golejada o un bon partit.
Partit, no?
Sí. Un bon partit.
No podem aspirar a golejada sempre, però jugar bé. Sí. Jo crec que és el que hem d'aspirar.
Mira, fins i tot aniré més enllà. Guanyar bé, que no vol dir golejar. Tu pots guanyar un partit 0-2
sense patir, vull dir, solvent.
Però avui has guanyat bé.
El que també és
veritat. De la golejada, Vols dir que vols més capítols d'aquests.
Sí, perquè vam tenir el Brest i després va passar les Palmes.
El que és
veritat... Sí, però per mi insisteixo que el Brest no era una prova com la d'avui, Jo crec que són a situacions diferents.
Qui està guanyant ara és el Barça a Atenes, Panathinaikos a 63, Barça 69. Un parcial
Carles,
de 18-24.
Final del tercer quart i el Panathinaikos ha tornat a fer un triple des del mig del camp en l'últim segon de quart.
Ho ha fet el primer quart.
I en van dos, com Perasovic a la Jugoplàstica.
6 punts d'avantatge al Barça per atacar l'últim quart, Carles.
El que volia dir, que més enllà del que ens pugui semblar el partit, el que és cert és que el Mallorca ha rematat una vegada dels 3 pals, la del gol,
clar.
I 3 rematades fora sense gaire perill. Per tant, ho hem de posar en context, també,
A la segona meitat, pràcticament, no han tingut arribades, oi?
No.
Dues rematades fora, amb el 25 i el 26, però sense perill.
No, és que això també ho recupera el Barça, que els últims partits havia estat molt permeable i avui ha tornat a estar defensivament molt bé. Són 11 fores de joc, és només una acció, és veritat, una que t'atrapen i que et fan un gol, però el Mallorca no ha generat oportunitats. Això jo crec que és una qüestió també a valorar. Per això dic que el partit, jo crec que si no tenim el passat, el considerem més en un paquet del que el Barça estava fent, i que la desconfiança que tenim, que és lògica, i que també els jugadors la tenen, perquè a la primera part tenen aquell moment que es perden i diuen, ostres, on som? Tornem a ser amb el problema? Ens fa valorar-lo de diferent. Anem a coses concretes. Clar, hem parlat dels fores de joc, però a Flick li interessen més els gols. Amb els 5 gols d'avui, quan suma el Barça ja la temporada?
66.
Són molts gols,
En quants 66? Partits?
20... En 21.
És una brutalitat.
Més de 3 per partit,
Una brutalitat.
És una brutalitat, sí senyor.
I quants gols li havien fet al Mallorca, que hem començat la transmissió així?
13 a la Lliga.
13. Avui li n'han fet 5, només avui. O sigui, gairebé la meitat dels gols que li havien fet al Mallorca a la Lliga. Clar, i aquestes dades reforcen molt. El Barça ha jugat contra el 6è de la Lliga ara mateix, i un equip que estava en una bona ratxa i que no es pot oblidar. Bé, anem a coses concretes. Carles, tens dades, que alguna que t'interessi?
Home, que m'interessi.
Que t'interessi subratllar, vull dir.
Jo crec que els minuts de De Jong avui, els minuts de De Jong,
va, pues,
que,
doncs són,
que,
De Jong.
Que tot i les poques intervencions, que són 8, té una assistència, té de les 8 4 passes als davanters, té 3 pilotes recuperades i només una perduda, vull dir, i té el gol, m'entens? Vull dir, que tot el que ha fet, gairebé tot el que ha fet ho ha fet bé, i possiblement era que tu posaves en context, no? Li hauran trobat una posició.
M'obres una bona pregunta que vull sentir a l'Anaïs, al Xavi, al Bernat, a tu. Què us sembla?
No, n'estic segur que De Jong pugui tenir un rendiment alt en partits que no
estan... Quan dius no n'estàs segur és que creus que no. Que no és la seva posició.
Més cap al no que cap al sí. A mi m'agrada molt quan arriba de cara, és que té habilitat i té bona arribada. És veritat que aquella temporada en Koeman va tenir bons registres i tenia molta presència més enllà dels gols.
A més, tenia mal record perquè els va fer de manera molt seguida. Van ser 6 gols
en
12 partits. Per tant, ho recordem com a molt present.
Al final de la Copa,
que jo crec que ara mateix li va bé aquesta posició perquè necessita guanyar confiança, perquè li fan por... ho hem vist amb les pilotes dividides defensivament, ara mateix no està mentalment per afrontar aquest tipus de rols, i crec que guanyar-lo de recurs en aquesta mitja punta, més coneixent el que està passant amb Dani Olmo, que explicava el Xavi l'altre dia, crec que pot ser una molt bona posició per ell.
Mira, jo faig una barreja dels dos. Jo estic d'acord amb el Xavi. Jo no el veig en aquesta posició, perquè crec que a l'esquena li costa molt girar. En espais reduïts
el partit d'avui
no
estava obert,
còmode.
Eh?
És veritat. O sigui,
el rival
veritat,
estava obert.
L'escenari era adequat.
Si es tanca un equip, ell en espais reduïts...
Per
no.
tant, potser en algun partit pot fer-ho i en algun altre no. Però estic també d'acord amb l'Anaïs, que ho hem comentat també. Clar, és una posició on no tens responsabilitat defensiva si no estàs en la teva millor versió. On no tens tantes pilotes dividides, on no penalitza tant els errors i les pilotes perdudes, per un jugador que està lent, que l'hem vist que ve de molts dies aturat. Potser l'estàs alliberant, potser l'estàs posant en una posició on no participarà gaire, però que vés a saber si troba aquest mecanisme del moment de l'arribada, si pot agafar confiança a ser transcendent, perquè més enrere li costarà més ser transcendent. Jo crec que com a mínim és una bona intenció de Flick, de moure l'arbre.
I aquestes pèrdues de De Jong perquè no guanya una disputa, si perd una pilota a la línia de tres quarts, no, té una gravetat diferent
no
que si
no
perd al cercle central.
Bé, i et sumo, i si en recuperes una de mig camp cap endavant, com la que ha recuperat abans de la passada de la mina Pau Víctor, et suma més que les recuperacions que pugui fer més enrere. Bernat?
No, està molt bé que anem trobant la posició ideal per cada migcampista, no? En Pedri sembla que ja l'hem trobat, és la que anomena segona alçada. Caçador, per descomptat, és mig centre. I De Jong l'hem provat a tot arreu. I
encara l'hem de trobar.
I avui em sembla que és un lloc on pot servir.
Jo tinc dubtes, també.
Avui les característiques del partit, quan ell ha entrat, també eren molt diferents de les que es pot trobar normalment. Jo crec que De Jong ara mateix és un suplent.
Sí.
És un suplent i haurà de rendir bé allà on el posin.
És que Caçador no el mouen del mig centre. Avui s'ha notat molt la presència de Caçador.
És que pot ser suplent en aquella posició.
Clar,
és que li has de trobar una posició per quan li vulguis donar minuts.
Sí, sí. Clar, és que una mica en la línia d'Anaïs, per buscar-li una posició que és gairebé millor aquesta que la de mig centre per tancar, perquè,
correcte,
clar, allà tens una responsabilitat defensiva i has de ser tan eficaç quan vas a una cobertura, a una ajuda, has de guanyar duels... I potser físicament no està preparat per afrontar-ho ara.
És que entre la competència que té i com està ell, no sé en quin lloc més ens el podem imaginar que no sigui de suplent i ajudant en aquesta posició, on ell pugui anar guanyant confiança.
Avui
no
ha estat molt significatiu.
On més m'agrada, però,
sí,
però jo sempre me l'havia imaginat doncs amb Gavi, no? Amb una situació ideal a l'inici de temporada sense conèixer... a l'abast i l'explosió de Caçador, jo sempre me l'havia imaginat amb Gavi.
Bé, jo crec que la seva posició natural és aquesta, la segona alçada, com és la de Gavi, com és la de Pedri ara, i que se l'ha quedat Pedri, que a Gavi i a De Jong els hi costarà molt, i el que jo crec que està obrint Flick és possibilitats de dir, va, ensenya'm coses aquí.
Sí, tenir alternatives, perquè no, possiblement ens cansem de dir-ho, però a mi m'està sorprenent molt Caçador.
És que,
o sigui, més enllà
màquina
que ho faci bé, aquesta pausa quan vol, quan mana el partit,
ja
segur
que
el tio de que fa 4 dies que està a primera divisió,
I que no tenia aquesta ascendència quan jugava al Barça Atlètic. Era un jugador que manava, liderava, però no tenia aquest control
quan era infantil i juvenil, sí.
Ah, d'acord.
O sigui, era jugador de... Era, diríem, la continuïtat de l'entrenador al camp.
Però sí, però mai ningú se l'havia imaginat com un futbolista. O sigui, no havia estat mai catador.
No, per això ets sorprès.
Ni era dels escollits. Ni era dels escollits. Vull dir, mai va figurar en cap de les llistes d'aquelles de no, els escollits, per arribar al primer equip.
No, perquè saps què passa, Anaïs, que és veritat que els jugadors que donen equilibri normalment mai estan a la llista dels escollits perquè no criden l'atenció. Perquè són...
Marc Bernal...
Jugadors amb sentits col·lectius.
Però Nico González sí que hi era, també. Per exemple.
I Marc Bernal ara...
Però, sí, Marc Bernal també.
Però Nico i Marc Bernal, fins que no van arribar al primer equip, eren interiors. Vull dir, no eren...
Sí.
Dic, jo crec que Caçador sempre ha estat una mica, com diu el Carles, aquell jugador sobre el qual l'entrenador pot dipositar la responsabilitat i el pes de l'equilibri de l'equip, de tenir-lo, de que sigui la seva extensió. I aquests jugadors normalment, vaja, o són un talent també en pilota i brillen molt, o no estan a la llista d'escollits, sí, perquè
a Busquets
no
tampoc se l'imaginava la gent el 2008, el que va ser després.
El que sí que brilla és Lamine Yamal, encara que sigui intermitent, de manera intermitent, eh?
És que és imprescindible, és que realment el Barça té una dependència d'aquest jugador que no deixa de ser sorprenent, perquè té l'edat que té, però és que veient el que aporta és... Avui ha començat una mica...
Sí, no cal ni la millor versió.
Irregular,
no cal ni la millor versió,
perquè marqui la diferència, no. I clar, amb 17 anys és que pot arribar
és bèstia,
a ser...
És bèstia.
És que a mi se m'acaben els adjectius.
Això de que estiguem dient tot això sense la seva millor versió és de crack mundial.
Això va passar al Bernabéu, recordeu?
Sí, sí, que fa un partit...
El Bernabéu aquesta temporada, no l'anterior.
Xipi-xapi, sí.
I fa un golet amb la dreta a l'escaire.
Bernat, què? Posa igual viva.
No, jo crec que hem de tenir paciència. Jo crec que ens passem amb els elogis. O sigui, la Lamine Yamal és boníssim i té detalls que són espectaculars, però volem que sigui Messi. I...
No, però jo no, si no...
No parlo de tu, Ricard, parlo de la sensació general.
No, jo parlo del partit d'avui. El partit d'avui no és... No
jo
és
crec que el Barça no té la independència, per exemple.
Ja.
Jo, és veritat que em direu, mira, el dia que ha sigut titular és el dia que ha guanyat.
Se'l troba a faltar, eh? Quan no hi és, veritat que no és...
Quan tens un jugador... Quan tens un jugador que amb una sola acció et pot desequilibrar i fer una acció de gol, doncs és evident que t'ajudarà a...
Però i et marca, avui no, ni el dissabte contra les Manes, però normalment t'ajuda molt a ordenar el teu atac, que és un concepte que va utilitzar el Marcos López.
No hi ha ningú que ho faci com ell.
Que és titular del Barça i ho ha de ser, no ho descarto, no ho
desmenteixo. És el jugador més important del Barça, no?
Tu el que vols dir...
L'únic que dic és que no convertim en que tot ha de passar per la Lamine Yamal, perquè jo crec que per començar no li fem cap favor amb ell. I ja està.
Qui pesa més, Rafinha o la Lamine Yamal en aquest equip? Bernat.
Jo crec que ara mateix Rafinha, però els números ho diuen. Els números diuen
per
això.
Per números sí, però si has de triar un dels dos que només pot jugar un dels dos... apostaria per la Lamine Yamal.
Ui, no és un veritat o mentida, però aquest debat és interessant,
sí,
eh?
Sí. Perquè això que dius de Messi...
Jo no sé, eh?
Jo crec que ningú no pensa, o gairebé ningú no pensa, que la Lamine Yamal pugui tenir una trajectòria i un rendiment com el de Messi, perquè això és sobrehumà. Ara, la seva incidència, la seva interpretació del joc, per mi la seva interpretació del joc en aquesta edat és més interessant que la que tenia Messi amb 17 anys. Després l'evolució de Messi és que no és que siguin paraules majors, és inabastable i no comptem amb que Lamine arribi a fer el que va fer Messi, però home, és dels pocs jugadors que poden plantejar-se apropar-s'hi.
Sí, sí. Mira, no triarem aquesta pregunta diabòlica del Campos, que ja tindrem temps, però triarem el millor ara.
El millor jugador del partit.
Som-hi, doncs votem el millor jugador d'aquest partit en què el Barça ha guanyat. Mallorca 1, Barça 5. El Jordi Costa ha dubtat, però ha acabat votant a Lamine. Mireia.
Rafinha.
Bernat Soler.
Rafinha.
Ricard.
Rafinha.
Marc i Carles.
Rafinha.
Albert Mora.
Caçador.
Anaïs Martí.
Lamine Yamal.
Xavi Campos.
Lamine Yamal.
Bernat Coll.
Rafinha.
Els oients a través de les xarxes socials han escollit a Rafinha com el Bernat Coll. Per tant, el guanyador d'avui gairebé empatat amb Lamine, però és Rafinha escollit com a millor jugador per setena vegada aquesta temporada per la TDT.
Bé, és que setena vegada, però jo crec que és un dels jugadors del campionat, eh?
Sí, sí. Ho va dir l'Álvaro Benito al Tot Costa fa dues setmanes.
Sí, és veritat, sí. 16 gols i quantes passades de gol? No sé, una barbaritat, també. No sé si la Mireia
ara
hi és o
no
hi és.
Ah.
No, és la transformació d'aquest jugador és espectacular. Sí, sí. Jo crec que és el jugador de la Lliga ara mateix, eh? Bueno, és el que va dir l'Álvaro Nadeu.
Sí, sí.
Sí, sí.
I què us ha semblat el tema Lewandowski? Bé, no?
Bé, li ha sortit rodó, a més
sí,
a més.
Sí, ja tocava. Sí, sí.
A mi saps què m'agrada? 16 gols i 9 passades de gol,
sí.
Eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Són 25 gols, això. Escolta'm, saps què m'ha agradat de Flick? Que torna a no mirar a curt termini. I això m'encanta. I comença la transmissió per aquí. O sigui, encerti o s'equivoqui, amb 1-1, que tots... Vaja, jo el primer, no sé si tots, és igual, jo... M'estava posant nerviós i necessitava aquest punt de treure'm el pes de sobre i de respirar fons. Posa escalfar jugadors amb 1-1 i no posa escalfar ni a Lewandowski. Escalfar, eh? Ja no dic que el vulgui posar, però dic, bé, poso escalfar perquè si el partit se'm complica. Marca el Mallorca ara i he de salvar aquest partit, l'he de posar ja, no li puc donar 5 minuts perquè s'escalfi. Doncs no, mirada més llarga.
Però
Lewandowski avui no juga.
Ha insinuat que no mirava l'Excel, el dir que deia que el volia posar, és a dir, que abans del partit, 24 hores abans, es plantejava si posar-lo o no, és a dir, que no pesava l'Excel físicament però, per decidir o no.
Però els assistents potser són qui porten l'Excel actualitzat.
Vols dir que li han dit ells?
Ho ha dit ell, que ha parlat amb els seus assistents i amb Lewandowski.
Sí, sí.
I
una percepció com si
a mi sorprèn
no li donés el valor a l'Excel.
A mi sorprèn que la Minya amb el viatgés a Donosti i no jugués.
Dani Olmo l'altre
dia a la banqueta quan era necessari.
Valde
i Lewandowski, Valde a Vigo va ser, crec. Lewandowski sí. Avui convoca i fa viatge futbolistes sí, sí. Que si els vols ser descansat i descansin a casa.
Sí, tots aquests jugadors ja són cap a l'aeroport de Palma, surten 10 minuts passades les 11 cap a Barcelona, se m'ha escapat Hansi Flick, però no patiu, que tot això queda pendent i jo li preguntaré el del novembre negre.
Si no, li expliques, ja està.
Anava a dir simplement que a mi el que m'ha agradat és que portis a Lewandowski i quan encara el partit no està solucionat treguis a Pau Víctor.
Yeah.
O sigui, aquest tio té o les idees molt clares, sí. Va un punt
no,
sobrat,
crec jo,
perquè gota, era, tots haguéssim dit Lewandowski, hem de solucionar el partit, no.
Sí, sí,
ell té
sí,
els seus
sí.
Marges i avui juga Pau Víctor.
A mi m'agrada
això. Per cert, parlant de Pau Víctor, ha sortit a Esport 3 a parlar Pau Víctor i li han preguntat per aquesta capacitat de Hansi Flick de tenir tot l'equip connectat en el dia a dia fent-lo jugar i repartint minuts i ha contestat això.
És una gran virtut que té, crec que és un míster molt i molt bo i ens té a tothom. El 100% és una cosa que a vegades no és del tot fàcil perquè, bueno, al final els que no juguen moltes vegades pues, estan més enfadats o els costa més estar enxufats, però crec que és un vestuari molt unit on tots anem a una i on tots volem sumar, sigui com sigui.
Avui Pau Víctor ha fet un gol, un altre, eh? Quants n'ha fet ja Pau Víctor aquesta temporada?
Dos.
És el de Pamplona i el de Mallorca.
Resolem uns deutes pendents de Pau Víctor?
Va. Quins deutes pendents
tenim? És un deute pendent d'avui d'avui mateix. Escolta, escolta.
Els deutes pendents amb l'audiència.
Vol marcar, ajudar l'equip, perquè avui hem fet un gran partit, un altre cop.
El deute pendent era un tall on tu preguntaves aquest mateix.
Pau Víctor amb Mojica se l'acaben duent al Mallorca.
És ràpid, Pau Víctor?
Sí.
Quan no pilota l'espai...
Mira si és ràpid, que t'expliquem, que les cares de la TDT descobreix que és el futbolista més ràpid del Barça, fregant
els
35 km per hora.
Doncs una dada fantàstica per acabar la transmissió. El jugador més ràpid del Barça és Pau Víctor fregant els 35 km per hora, l'escàner del Bernat Coll. Laura, actualitzem els resultats de la jornada, que n'hi ha molts.
Mira, ha acabat la primera part a Barbastre i de moment empata el marcador. Barbastre 0, Espanyol 0. I l'Europa de moment també empata 0. Està aguantant contra un equip de primera, contra les Palmes. Falten ara mateix 5 minuts pel descans. Europa 0, les Palmes 0. I el Valladolid, que hem dit que havia anat a la pròrroga, ha acabat guanyant 2-4 contra l'Àvila.
Contra l'Àvila, classificat el Valladolid. I el bàsquet, com el tenim?
El bàsquet falten... mira, ara ben bé, no sé...
Uns dos minuts
aproximadament pel final, i el Barça, tot el bé que havia fet el tercer quart, aquest quart l'està perdent. Ara mateix perd de 3 punts, Panathinaikos 84, Barça 81, falten 2 minuts i mig.
Ataca el Barça i amb un triple pot empatar.
Doncs aquest final ajustat el podeu seguir ara al digital de Catalunya Ràdio, al canal digital, amb el Tot Gira. Queden 2 minuts. Nosaltres, amb el Mussol, marxem.
A Catalunya Ràdio,
La TDT.
Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
El vol del mussol. Amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots tornar a volar.
Podríem tenir el partit tancat. Se'ns menja la inseguretat. Encara no entenc el que hem perdonat. Marxem al descans, amb empat. Estem donant la vida al rival. L'equip no es concentra. Avui seria un festival, però la pilota no entra. Comencem prou bé a la segona. El crac s'inventa un penal. S'avança el Barcelona. Semblava carga legal. I que vos la menja mal. La mig gas guanya partits. El que ens dona és vital. És d'aquells pocs escollits. De Jong fa el quart, Pau Víctor el cinquè. Agafa aire l'aficionat culer. Avui, el més important era sumar de 3. Demà us rematem a Sant Mamés.
Home, demà, Atlètic Club Madrid. Has respirat fons, eh?
Molt. Ja tocava, una alegria.
Doncs a descansar, relaxat avui. Bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.